La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que la sardina deu el seu nom a les grans captures que es feien a les costes de l'illa de Sardenya? I que tant aquest peix blau com els seus derivats van ser molt apreciats al llarg de tot l'imperi? El peix blau va tenir un cert temps una mala fama perquè a l'hora, en aquells moments, doncs, s'havia posat, diguem-ne, o se li havia dit que era cara, i que a més els greixos aquells no eren gaire bons. Però estudis que han realitzat els últims anys han demostrat que els peixos blaus té un greix d'una qualitat inexorable. Sardines, seitons, bonítols, tonyines, entre d'altres, tenen un greix que té una bona cosa, sobretot pel colesterol i per l'artritis. La sardina, com quasi tots els peixos blaus, està en el seu millor moment ara, als mesos de maig, juny, juliol i agost. Si us hi fixeu, són mesos que no porten la R, segons explica una vella tradició popular. I donat que és l'època que estan a punt de desovar i que és quan estan més carregats de greixos, la resta de l'any també són bons i es mengen, però solen ser una miqueta més seques. El llom és de color blavós, allò greixós, i una pell i una carn tersa i bona. Menjades a la brasa són fantàstiques, acompanyades d'un plat de verdura. Amb salaó, també. Fumades, fantàstiques. En escabeig, divines. Marinades, uf, què voleu que us digui? I a mi les sardines m'agraden de qualsevol manera. Fins i tot, en suquet. Vinga, va, comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
tothom. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Vinga, va, que això és vida. Per començar, un bon pica-pica, com és costum a casa nostra, amb la guia Virgínies, amb la nostra part de la tècnica culinària, sí, tant, amb la nostra melmelada espectacular, acabarem, com és costum sempre, amb la nostra sobretaula excel·lent, però avui anem a un lloc molt bonic. Avui anem a fer la ruta del colesterol. Sabeu per què? Perquè per allà on passarem s'hi cultiven les millors mongetes del ganxet. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Cambec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I en aquesta sintonia és el moment de la sintonia de la part més dolça del programa, perquè volem saber avui quina és la melmelada preferida d'en Gustavo Duc. Gustavo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com va això de les melmelades? Ets un home dolç? Ets un home que encara unta melmelada al tall de pa per l'esmorzar, per berenar?
De tant en tant, però sobretot sóc un home de conservar els aliments i la melmelada és una molt bona fórmula, sí.
Home, mira, de fet la melmelada és una mena, o podríem dir, és un procés de conservació de les fruites que va molt bé perquè no es faci malbé, no? I sobretot ara a l'estiu, que és quan hi ha molta fruita, que hi ha d'abundància i que no es pot fer malbé res perquè res es pot tirar, és una manera bona de fer-ne, no? De què té gust la teva melmelada preferida?
Mira, la de codony.
Oh!
M'agrada molt i, a més, perquè trobo que el codony és una fruita que encara no ha vingut, que ve més cap a la tardor, però és una fruita amb poc prestigi, potser precisament perquè no la podem menjar fresca, però d'un arbre molt rústic, que s'adapta a moltes condicions, que demana molt poca aigua, trobo que és un arbre amb el qual hem d'estar molt agraïts.
Jo sempre dic que el codony, el codonyat,
És una conserva, podríem dir, a mi em recorda sempre la gent d'abans, no? La gent gran. És d'aquelles conserves que jo a casa dels meus avis, quan obries la nevera, doncs hi era, o estava al damunt d'un plat al damunt de la taula per menjar amb quatre nous i un tall de pa i ja havies berenat aquell dia.
Sí, el codonyat i la marmelada de codony, si fa o no fa el mateix, també és un bon acompanyament amb els formatges, per exemple. I a mi m'agrada fer-ne, a mi m'agrada fer-ne.
Escolta'm, avui volíem que ens diessis quina és la teva melmelada preferida, perquè, de fet, en Gustavo Duc, que és el creador, el director de la revista Sobirania Alimentària i una persona que està molt, diguem-ne, podríem dir, molt posada, sobretot amb la defensa d'aquesta senzillesa de la vida que tenim, no? Dels horts. I justament fa molt poquetes setmanes has acabat de presentar un llibre, no?
Sí, és un llibre que s'anomena Cuentos del Progreso, Conversaciones con el Pastor, i es tracta d'un diàleg que mantenc imaginàriament amb un pastor que segurament és aquesta mena de persones que representa, com tu dius, la senzillesa, però també la saviesa i una manera de viure que actualment crec que té moltes coses que ensenyar-nos.
Hauríem de córrer una miqueta menys i atrapar una miqueta més, no, Gustavo?
Ah, exacte, anar més a poc i posar les energies en viure, com diu el pastor, i no viure amb tanta energia com la que estem malgastant en aquests moments.
Doncs escolta'm, et convoquem per algun dia perquè puguis venir amb el teu pastor imaginari aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio a explicar-nos històries sobre la pagesia, sobre els horts, sobre aquesta sobirania alimentària que tant necessitem en moments com aquests. Moltíssimes gràcies, Gustavo.
A vosaltres, molt bon estiu.
Adéu-siau.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
I ja tornem a estar aquí en el moment de les tècniques culinàries avui, amb en Juanjo Martínez. Juanjo, bon dia.
Hola a tothom, molt bon dia.
Escolta'm, avui volem parlar de dues tècniques que s'assemblen molt i que molta gent, de fet, les confon. Macerar i marinar. Què vol dir macerar?
Molt bé, doncs, com diu macerar la paraula, és una operació destinada a impregnar el producte, perfums, líquids, d'una maceració i augmentar-li el gust de cop, no?, en aquest preparat. El temps del líquid es pot modificar i sempre s'ha d'incorporar una part d'aigua del producte i les corresponents aromes que li vulguem donar. No podem confondre aquesta operació amb marinar, perquè es busca una altra finalitat.
Clar, per exemple, macerar vol dir, o podríem fer-ho d'alguna manera, per exemple, si volem fer una melmelada, podríem posar el préssec, que és molt estiuenc, amb el sucre i una mica de suc o d'aigua, perquè tot això fes un conjunt. Això és macerar.
Exacte. Aquí li donem un sabor, li donem uns tocs, i de l'altra part, no estem buscant la part d'entendrir la carn o fer una preparació, sinó el que estem donant és un sabor, uns tocs i uns matisos.
Clar, això ja seria el fet de marinar, no? Marinar ja és una altra història.
Sí, marinar és, doncs, bueno, intentar d'unes formes més, potser una mica més agressives, doncs perquè van en vi, perquè són productes que estoven els muscles de vegades dels aliments i fan, doncs, que, per exemple, en el producte com una caça, doncs, estovar tot el que seria la fibra de la carn amb què? Amb vins, amb uns licors que amb el temps, amb uns 12 o 24 hores, ens ajuda a menjar aquesta carn quan l'estofem i quedi molt més tendra.
Tot i que hi ha molta gent, molts entesos, que diuen que sí que els hi dones gust, però això d'entendre-hi no tant, no? Perquè l'alcohol, en definitiva, diuen que cou una mica, és una mica una transversació, diguem-ne, de la pròpia tècnica.
Sí, podríem dir que és el primer toc de cocció que se li comença a donar aquesta carn i en no només de cocció, sinó de preparació, a la que la sotmetrem després per aquesta real cocció.
Clar, nosaltres quan marinem, una altra de les coses importants que hi posem, sobretot per atreure molts d'aquests aromes o mals gustos que no volem, són les herbes aromàtiques i les espècies.
Sí, amb aquestes herbes aromàtiques i amb tots els perfums que donem, intentem donar un equilibri en aquest producte sense perdre l'originalitat de la carn o del peix o del producte que volem fer, sense perdre aquesta originalitat, donar-li uns matisos que suavitzaran també i faran un, bueno, faran un producte final molt més arrodonit i molt més agradable en boca.
Moltíssimes gràcies, Juanjo. Avui ens ha quedat claríssim.
Molt bé, gràcies a vosaltres per estar aquí i salut.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ara és el moment de la Guia Virgínies de la cuina catalana. I és que, com ja ho sabeu, cada estiu estem aquí, cada dia, que fem programa buscant indrets de la cuina catalana. I un d'aquests restaurants que ja hi és, i és que aquesta setmana encetarem una setmana especial, perquè no seran gastrònoms els que ens diran quins són els restaurants que ens anomenen, sinó que seran els propis cuiners, i hem anat a buscar a un cuiner que ja està aquí a la guia de la Gran Guia Virgínies de la cuina catalana, ja que el restaurant Ca l'Arminda de Port de la Selva ja hi és des de l'any passat. Pere Plantacomà, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Escolta'm, què? Com va aquest estiu cap aquí a Ca l'Arminda?
Home, doncs bé, il·lusionats, esperançats i, bueno, amb una bona proposta de cuina marinera.
Escolta'm una cosa, aquest any què és més? És més any d'arrossos, més any de fideus, més any de suquets?
Doncs et diria que més d'arrossos i d'una bona proposta de peix i marisc.
Clar, hi ha una cosa important, i és que quan li diem als gastrònoms, els gastrònoms no tenen restaurant, però aquesta setmana volem fer una cosa especial i volem que sigueu els propis cuiners els que ens doneu un nom, que ens doneu un restaurant perquè pugui entrar aquí a la guia, a la nostra guia, a la guia de la Fonda. Quin restaurant hi posaries, Pere?
Doncs mira, no em costarà gaire, hi poso els pescadors de la família Ponset.
Els pescadors de Llançà?
Exacte, els pescadors de Llançà, sí senyor.
Gran lloc, un lloc amb història i un lloc que té solera. Què s'hi pot menjar aquí, els pescadors de Llançà?
A veure, s'hi menja molt i molt bé, des d'uns entrants, uns plats per a compartir, sempre amb un focus de cuina marinera, els arrossos, la llagosta per descomptat i un dels plats, un dels clàssics que a mi em té el cor robat és el suquet que fa en Lluís, que ja el va aprendre, que és una herència doncs, de la gran maestria del seu pare i un dels grans plats recomanadíssims del restaurant.
Clar, perquè suquets sembla que tothom fa suquets, no? Des del nord fins al sud, a tota la costa catalana, però jo et podria dir que no, cada poble o cada pescador té el seu secret, no, amb el suquet?
Sí, és així. Cada cuiner, allò que es diu que cada maestrillo tiene su librillo, jo estic encantat, m'agrada molt com els fan els pescadors, com el cuina en Lluís, ja des d'un punt de vista de la senzillesa, no? Com la senzillesa unida amb la cuina tradicional i amb un molt bon producte doncs, pot donar un plat com aquest.
Una altra cosa important que deia són els arrossos, no? Tu que t'agrada molt els arrossos i aquí a Ca l'Arminda, Port de la Selva, i en fas una bona colla, en Lluís també, sobretot el de cabra de mare, no?, amb panxeta.
Sí, la cabra és un dels grans productes d'aquí de la Mar d'Amunt, d'aquesta zona, i especialment és un producte doncs, que és molt i molt bo, que fa un caldo, fa un brou, i com a producte i amb aquest brou doncs, es pot elaborar un arròs molt, molt, molt gustós.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per entrar al Pescadors de Llançà a la Gran Guia Virgínies de la cuina catalana. Pere Plantacomà, merci.
Gràcies a vosaltres, Pep.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina.
Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Doncs vinga, hi he arribat. Menys mal, tu, perquè el senyor Google m'ha fotut per un canyissa que gairebé no arribo, però, ah, mira, ja veig aquí, al damunt del tractor, m'han dit, trobaràs un senyor amb barba, ja el veig, ja el veig, a veure. Benjamí, bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, però què és això? És a dir, m'ha fotut aquí en línia recta i quasi que no arribo.
Oh, no te'n fies, que és el Google Maps, això sempre t'enreden.
Però va molt bé, eh?
Sí, no, no arribaríem enlloc.
Ara em diràs com punyetes ho haguéssim fet si no haguéssim tingut, diguem-ne, avui en dia aquests navegadors. T'hagués hagut d'anar trucant no sé quantes vegades. Vaig bé, vaig bé.
Sí, bueno, tota la vida hem hagut d'anar a buscar la gent a l'entrada i acompanyar-los pel camí, moltes vegades.
Bé, això també és el que té bo, no? Estar fora de, diguem-ne, de la ciutat o del poble, que estàs molt tranquil aquí.
Ah, sí. La tranquil·litat és una cosa que la tenim assegurada aquí.
Escolta, on estem exactament?
Aquí estem a Palafolls, a l'Alt Maresme, i en aquests moments espai agrari de la Baixa Tordera.
I com hi vas venir per aquí, Benjamí?
Nosaltres, de fa moltes generacions que vivim aquí en el Mas, al Mas Roca de Palafolls.
Nosaltres avui som aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio perquè en Benjamí és el president de la denominació d'origen protegida Mongeta del Ganxet. I, escolta'm, la mongeta com a llegum és un dels productes que a casa nostra és molt estimat.
Sí. I la gent aprecia molt, sobretot el que és el ganxet, és la més reconeguda arreu.
Ah, però escolta'm, jo vinc de la Garrotxa, tinc el Fossils de Santa Pau allà. Avui no sé si haurem de fer una mica de kickboxing.
Bueno, cadascú defensa el seu, eh?
Escolta'm, què fem? Anem a veure les mongetes, a veure?
Sí, i tant, vine.
Doncs vinga, anem caminant cap aquí al camp de les mongeteres. Benjamí, com t'hi vas dedicar tu al món de la pagesia? Des de sempre ja? Perquè tu ets jove, quants anys tens?
Sí, bueno, jo encara em considero jove, si ho sóc o no ho sé, no ho sé. Jo ara tot just tinc 44 anys només. Jo tota la vida, ja d'estudiant ja vaig fer formació professional i després ja em vaig involucrar en el negoci de la casa, vaig muntar una mica de viver aquí a casa i hem continuat fent mongetes tota la vida.
Clar, mongetes és una cosa segurament que feu moltes altres perquè la pagesia precisament poder fer una mica de cada cosa perquè no posar, no com la borsa, no tots els diners al mateix sac.
Sí, no? Com diem a pagès, no has de posar tots els ous al mateix cistell. Sí. Nosaltres ara ja fa uns anys vam començar la conversió ecològic, en aquests moments ja estem certificats i seguim creixent i bé, tenim altres productes estrella, no? Com és el tomàquet de sucar, com és la maduixa també, fins fa poc hem tingut molt bona maduixa, ara ja amb la calor s'ha acabat i bé, ens defensem una mica amb això. Ara mateix el nostre producte estrella és el ganxet i l'horta ecològica.
Escolta, veig que aquestes mongetes són molt petites per ser, diguem-ne, per... Quan les planteu aquí?
Oh, aquí les plantem a mitjans finals de juliol. La data assenyalada és el 25 de juliol, Sant Jaume.
Així no feu festa per Sant Jaume?
No, per Sant Jaume primer s'ha de plantar i després pots anar a fer festa, si no, no pots plegar.
Això ho feien els avis, no? Que primer anaven a plantar i després feien el vermut, no sé com anava això.
Sí, això ho expliquen que els avis s'aixecaven al matí, plantaven, esmorzaven i llavors ja podien anar a ofici i fer festa. Sí.
Clar, jo ara veig aquestes mongetes, penso, diguem-ne, amb els fesols allà dalt a la Garrotxa i allà hi ha la mata, diguem-ne, no sé... Imagina't, a principis de juliol ja feia una mica més d'un pam i aquí encara no l'havíeu plantat.
Exacte, el cicle és molt més tardà aquí, no té res a veure, a part que aquí el ser el ganxet una mata d'esprà que necessita la canya i que puja, doncs el cicle va completament diferent, no? És a dir, nosaltres el que busquem és la tardor, busquem que el cultiu creixi just a les portes de la tardor, floreixi al començament de la tardor, al setembre, i grani durant l'octubre. Llavors el que volem és que se'ns assequi durant finals de la tardor pel novembre poder collir, perquè el que busquem és la, les temperatures més suaus de la tardor, no la, no la calor forta de l'estiu, que la calor forta de l'estiu és molt dolenta per la planta perquè ens fa caure la flor i no collim.
Clar, de fet, ara el que estic pensant és que hi ha molta diferència. Allà dalt estem a 450-500 metres i aquí, res, no gaire, no gaire més de 50, no poder.
Que va, que va. El castell està a 50 metres i nosaltres hem d'estar a 25 o 30, com a molt.
Imagina't, home, una de les coses molt bones que té la mongeta del ganxet, que ja en parlarem de la llavor, diguem-ne, de la pròpia llegum, és el terreny, no? És a dir, el terreny que teniu aquí a la zona del Maresme i a la zona del Vallès és molt bo, no? Quin és aquest terreny?
Sí, el ganxet sobretot es cultiva en les planes al·luvials, o que és a la vora de les rieres i dels rius, els camps més grans, més planers, que això li dona unes característiques molt, molt especials en el gust. També és cert que nosaltres, per exemple, estem més amunt, hi ha més en feixes, i també ens dona molt bona caracterització el sauló, la gresa.
El sauló, la gresa. Això ho sentim molt al món de la vinya, eh? I bueno, de fet ja es diu, no?, que aquesta és una bona terra de sauló, per tant, bona terra per fer llegums.
Sí, 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 exacte. És una terra, en general, és bona per molts cultius i a la llum s'hi adapta molt bé.
Si plou, l'aigua passa ràpid, s'estanca?
Sí, sí, la idea és aquesta. És una terra que no queda mai entollada, per tant, la planta no pateix de massa aigua, i que això ens va bé per la tardor i perquè s'assequi, perquè l'ajuda a fer marxar l'aigua, i és una terra molt rica en minerals, perquè són terres molt joves que estan molt pròxims a la roca mare, i això dona molta mineralització molt interessant pels gustos.
Clar, si parlem de la llavor, no?, del llegum, de la mongeta, del ganxet, com a varietat, és una varietat, diguem-ne, que es coneix per la forma, no?, sobretot, entre altres coses.
Sí, clar, les característiques del ganxet, com el nom indica, és la seva forma de ganxo. Si ens estem davant d'una mongeta que no té ganxo, no és ganxet, segur. I les seves característiques principals, doncs, són la forma de ganxo, el color blanc, i després ja anem a coses com la cremositat, el gust i tot això.
Clar, aquestes mongetes que van tan bé per guisar, sobretot per fer quatre guisats, quatre estofadets per posar-les al final, per anar coent així. Després ja en parlarem de la gastronomia, però anem per la planta. És a dir, vosaltres la vau plantar ara el mes de juliol per Sant Jaume, i aquest cicle, el neofín, quines són les atencions que ha de tenir aquesta planta?
Sí, el ganxet, primer de tot, es planta el juliol, com hem dit, després, al cap de pocs dies, s'ha de desherbar i immediatament s'ha de posar canya, perquè al ser una planta enfiladissa, ella mateixa ja fa els circells per enfilar-se, i has d'anar molt ràpid a posar la canya, perquè si no, se te queda a terra i llavors no s'aixeca. Un cop la tenim encanyada, és una planta que durant els mesos d'agost i setembre necessita molt de rec per les altes temperatures. Després, més endavant, ja necessitarà molt menys, però els primers mesos necessita rec. I sobretot, és més que atencions, el que has de vigilar molt en aquests moments són les plagues. Nosaltres utilitzem el sistema de control biològic, és a dir, utilitzem altres insectes que ens ajuden a controlar els insectes dolents, o utilitzem productes naturals per l'agricultura ecològica.
Qui són aquests insectes que us ajuden amb els altres? Perquè, clar, aquí, una persona que no en sàpiga gaire, com un servidor, veu insectes i els veu gairebé tots iguals, no? Llavors, segurament, això que dius tu, que n'hi ha uns que són més bons que altres, quins són els que us ajuden?
Sí, bé, tenen noms molt estranys, però el que la gent més podrà reconèixer, doncs, serien les marietes. Les marietes és un insecte que tots coneixem. Doncs la larva de la marieta és un gran depredador de pulgó, per exemple.
Mira, les marietes, de fet, des de petits, jo crec que és una, podríem dir, d'aquestes varietats, no?, que sempre l'hem vist simpàtica, no?, la marieta.
Sí, sí, la marieta és molt bonica, tothom de petits, no?, però si veiessis la larva és un bitxo lleig, de color taronja, vull dir, no té res a veure amb la marieta, aquesta maca que estem acostumats.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, i els altres tractaments, has dit que ja us heu, diguem-ne, heu fet el pas cap a l'ecològic, què hi feu?
Bàsicament utilitzem fungicides naturals amb base de sofres, si l'any és molt dur potser algun coure, i molt poqueta cosa. Realment, abans en convencional ja intentàvem tractar poc, però és que en ecològic tractem poquíssim.
Fa unes setmanes vam estar aquí una miqueta més amunt, clar, tot ho diem així els pagesos, no? Una miqueta més amunt aquí a la zona de, a prop de Sant Celoni, veient el gran Joan de Salicru, i ell fa aquelles barreges amb ortigues i això. Tu també en fas d'aquestes?
Bé, jo m'estic introduint tot això en els preparats aquests d'ortigues, de cul de cavall i aquestes coses, a poc, és un tema que... Bueno, t'has d'anar formant i has d'anar aprenent, i realment és interessant, perquè poc o molt sempre dona bons resultats, i tot el que sigui ajudar la planta està bé.
Benjamí, clar, jo ara penso que una cosa, veig aquí aquestes mongeteres que ja van creixent i d'això, en veig unes altres que són molt altes, no deuen ser les mateixes aquestes?
Bé, en el... Mongeteres, com saps, hi ha diferents classes. Hi ha la mongeta seca, que és el cas del ganxet, però després tenim la mongeta tendra. La mongeta tendra és la que collim la vaina per menjar amb bullit o...
Va, clar, i tenim la perona, la fina. Aquí què sou més, de perona o de fina?
Aquí de perona.
La perona, no?
Aquesta sempre ha sigut zona de perona.
La mongeta del ganxet es podria menjar tendra?
La mongeta del ganxet, no. No s'ha pogut collir mai per tendre. N'hi ha algun altre fesol que sí, que per exemple el cas del sastre es pot arribar a collir per tendre, però la mongeta del ganxet en concret no.
Clar, hi ha una altra cosa també que ara m'hi fas pensar, i recordo, diguem-ne, aquestes varietats de França, els flageolets, no? Aquestes mongetes seques però que són tendres. Clar, aquí per exemple quan colliu la mongeta del ganxet, això em deies ara al voltant del mes de novembre, acabada de collir, aquesta mongeta no necessita remull.
No, és cert. Semblant al cas aquest que comentaves, Francesc, aquí tenim el que en diem la granussa. Nosaltres en diem granussa, més cap al Vallès en diuen mongeta groga, i bueno, cada zona té una mica el seu nom, i és la mongeta que podem collir just abans de batre, uns dies abans de batre, unes setmanes abans de batre, 15 dies més o menys, que és quan encara no és ben seca, encara és carnosa i encara manté un punt d'humitat, o la que en el moment de batre no ha arribat a secar-se i l'hem d'apartar a la collita. I aquesta nosaltres en diem la granussa, i aquesta és la millor que hi ha. Si mai podeu tastar-la, és molt més bona que la seca, perquè encara manté, és més cremosa encara, és més suau encara el gust.
La cocció deu ser molt curta.
Sí, és pràcticament, el moment està feta, és molt ràpid.
Déu-n'hi-do. Escolta, Benjamí, clar que hi ha una cosa important. Tenim la mongeta, com deies, altres cultius, però aquí hi ha un territori fantàstic que ara, aquí a la zona del Maresme, de la Tordera i tot això, heu tingut alguna cosa bona, no, pel territori? És a dir, heu fet alguna mena de pla estratègic o alguna cosa?
Sí, exacte. Nosaltres ara farà un parell de mesos ens vam presentar allà a l'espai agrari de la Baixa Tordera, que és la unió de cinc municipis d'aquí de la zona: Tordera, Blanes, Palafolls, Malgrat i Santa Susana, i que el que pretén una mica doncs és aglutinar els esforços que s'estan fent per ajudar l'agricultura, per mantenir el territori, per refer camins, per cuidar els boscos, doncs aglutinar totes aquestes accions que es podien fer des de la Diputació o des de l'Ajuntament o des del Consell Comarcal, doncs fer-ho tot conjunt, organitzat, i una mica tenint clar quines són les prioritats pel territori.
Clar, aquí ara em fas pensar que això és una cosa molt interessant, és a dir, entre el Maresme i el Vallès esteu, diguem-ne, ajuntats amb aquesta denominació d'origen de la mongeta del ganxet, i ara també, diguem-ne, amb aquesta preservació del territori i també de la pagesia.
Sí, vull dir, tot el que siguin accions que el que facin és preservar la pagesia, preservar l'entorn, preservar el territori, ajudar la incorporació de gent nova, totes aquestes accions, si es fan de manera coordinada, tot això és boníssim.
Escolta, posem-nos una mica a l'ombra perquè fa molta calor aquí,
Home, és que estem mal temps que estem,
Aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, a Palafolls, parlant de les mongetes del ganxet, aquestes mongetes que ara a l'estiu, Benjamí, molta gent, diguem-ne, quan fa molta calor, no en vol menjar perquè pensa que potser que és una menja, diguem-ne, molt de tardor o molt d'hivern, i en canvi, si ens les mengem fredes amb un xic de bacallà esqueixat, quatre talls de pebrot, una mica de tomata...
Sí, per acompanyar una amanida fresca van perfectes, i tant.
Benjamí, quants productors sou que feu mongeta del ganxet?
A la DOP, en aquests moments, som una trentena de productors.
Déu-n'hi-do, sou molt pocs, no?
Bueno, perquè és la gent que creu en el projecte de la DOP i que una mica està una mica implicada. Després hi ha altres productors, però aquests no es volen afegir al projecte.
Segurament també que hi ha molta part de la pagesia que s'ha anat jubilant aquests últims anys, i no sé si, diguem-ne, que hi ha gent jove que puja.
Sí, bueno, és cert que cada any tenim algú que jubila i sap greu. Vull dir, aquest any mateix tenim un senyor que jubila que era de... Bueno, dels coneguts. I en canvi, però, el tema de les incorporacions, ja ho saps, en l'agricultura és un tema complicat que hi hagi incorporacions. El que sí que és cert és que sí que tenim gent jove fent ganxet, no? Vull dir, aquí a Palafolls mateix tenim un parell de bessons que porten una bona explotació i que fan molt de ganxet.
Això és bo. Més joves que tu?
Sí. Uns nois al voltant de 30 anys i molt trempats.
Déu-n'hi-do. Escolta, el cultiu és un cultiu molt mecanitzat? És molt manual?
En el ganxet pots fer-ho tot manualment, des de plantar, clavar les canyes, collir, fer el batre, tot. O pots anar-ho mecanitzant tot. Hi ha gent que s'està especialitzant i cada cop ho mecanitzen menys, però el que veus és que cadascú, segons la seva finca, la seva manera de treballar i una mica la manera d'organitzar-se, hi ha coses que ho segueix fent manualment, hi ha coses que ho fa mecanitzat, hi ha coses que... Cadascú fa una mica el que li sembla i el que d'allò, vull dir, no... Pots sembrar, hi ha màquines per sembrar amb el tractor, es pot fer, hi ha màquines per sembrar amb el productor, es pot fer, hi ha molta gent que segueix sembrant a mà perquè el ganxet és molt delicat de sembrar, si l'enterres massa no va bé, si no està ben a prop del rec i agafa l'humitat els primers dies, ja queda fort i ja no va, per tant, és com el rec, no? Vull dir, el rec, la majoria ja, els que estem produint dins la DOP, la majoria estem ja regant amb cintes de rec de rec localitzat, però encara trobaríem algun jubilat o així que encara segueix regant per terra, i és cert que el ganxet ho agraeix molt perquè refresca tot el terra i després la planta va més descansada, no pateix tanta calor. Però clar, avui en dia que hem d'estalviar aigua, hem d'estalviar recursos i tal, doncs les empreses professionals ja estem totes regant amb sistemes gota a gota. També amb el batre també ens trobem amb que hi ha gent que encara les apila a mà, que encara les bat a mà. Cada vegada menys, perquè és una feina molt feixuga. Hi ha gent que els abat amb eines del tractor, que són per treballar el terra, com la fresadora, i encara fa passar les garbelles per dins de la fresadora per separar el gra. I en canvi hi ha gent, doncs, com nosaltres, que ja tenim maquinària que ja té els seus anys, però que funciona molt bé, i que la fem, ja ho fem tot més mecanitzat. Igualment, la màquina encara avui en dia l'hem d'alimentar a mà, vull dir que és una feinada que també déu-n'hi-do.
Clar, aquí quan arribem al mes de novembre, que per cert, si tota la gent que passa per aquí caminant i passejant vingués a ajudar a cuidar, escolta'm, acabaria ràpid, eh? Això de caminar ens va bé pel cor.
Sí, va bé pel cor. Em sembla que tots els pobles devem tenir la ruta del colesterol, no? Doncs aquí en tens un bon exemple.
Home, escolta'm, si tota aquesta gent es mengessin un plat de mongetes del ganxet amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra cada dia i un bon plat de verdura, sembla que ens aniria bé. I a més, ja ho saps que prima, no?
Sí, no, el ganxet és... La gent no ho sap, però les llegums en general, i el ganxet ho és un exemple molt clar, és una gran font de proteïnes. Vull dir, tots els esportistes és boníssim que mengin llegums per la proteïna que porta, i a més, greixos pràcticament no n'hi ha. Per tant, no t'engreixaràs menjant ganxet, si de cas serà per lo que acompanya.
Tu quan veus algú o veus algun article o veus algun cuiner o cuinera que vol fer una recepta més o menys saludable i que va buscar productes com, no sé, com la quinoa, per exemple, que està molt bé, però que clar, que no és d'aquí, quan aquí tenim la mongeta del ganxet, què penses?
Bé, a mi una mica lligat amb això, el que em va sorprendre molt va ser quan es van començar a parlar de superaliments, no? I tot eren coses de fora, noms impronunciables, coses que no sabem ni com es cuinen ni per què serveixen. Nosaltres aquí tenim grans superaliments, el ganxet és un gran superaliment, i la veritat és que el que caldria és que els cuiners ens reconeguessin això com a cultura, perquè és un patrimoni propi nostre, no és que sigui del pagès o del cuiner, és de tots. A casa nostra, a Catalunya, tenim un gran superaliment i és el ganxet. Sentim-lo nostre.
Clar, és que, a més, moltes vegades ara la gent ens emboliquem amb robots de cuina aquí i allà, i en canvi, a vegades, cuinar, coure una senzilla olla de mongetes del ganxet sembla que sigui una odissea, no? I és molt senzill coure amb una mongeta del ganxet. Com ho fas tu?
Sí, coure el ganxet és molt senzill. La gent a vegades es munta... Bueno, sempre saben com que era molt complicat, i en realitat és molt senzill. Té uns quants trucs per no equivocar-te i ja està. Hi ha gent que la posa en remull. Si és de l'any i està collida a l'època que toca, no cal ni posar-la en remull. Posar-la en remull mitja horeta, ja en tens prou. I ni això a vegades. Després, és molt important no ficar-la amb l'aigua calenta, sinó començar des de zero, l'aigua freda, i que es vagi escalfant mica en mica. Sempre foc baix, no donar-li mai foc fort ni bullides fortes, perquè llavors el que provoquem és que es remena, l'olla comença a remenar, les mongetes piquen unes amb les altres i el que fas és una farineta, no les fas malbé. Però això també és senzill. Què comporta això? Que la cocció serà més llarga, però com que anem a foc lent necessitarem més temps. Però normalment, una hora i mitja, dues hores, l'has de tenir cuita. I això és temps, però no és cap disbarat, perquè en realitat ho tens en allà, no hi has de fer massa res.
Si veiem, Benjamí, que ens falta una mica d'aigua, fem allò d'espantar-les, no? De tirar-hi un raig d'aigua freda perquè vagin fent.
Exacte, sí. Sempre has de mantenir l'aigua i sempre l'aigua freda. És a dir, no tirarem mai aigua calenta o més calenta perquè llavors faríem el contrari, aconseguiríem l'efecte contrari.
I la sal al final, sempre?
La sal al final. Jo penso que aquest és el gran secret. És a dir, a diferència d'altres plats o d'altres maneres de cuinar, el ganxet necessita la sal sempre al final. Si la tirem en el moment que no toca, ens quedarà el ganxet fort. No és que sigui dolent, sinó que haurem fet malament aquest pas.
Una altra cosa important és el fet de deixar-la refredar. És a dir, molta gent, per exemple, el que faria de forma natural seria agafar-les, treure-les d'aquella aigua de cocció, deixar-la refredar, i no, va millor deixar-la refredar dins el mateix brou de cocció.
Sí, exacte, deixar-los a refredar dins el mateix brou de cocció, com has dit, i després, si dius, hi ha molta gent que el que fa és que el dia que embull ja per tota la setmana, per tenir-ne per unes quantes menjades, doncs aquestes les guardarem amb el mateix brou dins la nevera, però amb el mateix brou que les hem bullit, no les escorrerem i les guardarem escorregudes, sinó que les guardarem al mateix brou, és com es conserven millor.
Una de les coses que sí que s'han de tenir en compte a l'hora de coure és anar retirant tota aquesta, diguem-ne, aquesta mica d'escuma, no?, de barromera que fa, que això són les saponines, no?
Sí, però bé, això amb altres plats també es fa, és un tema de cura. Moltes vegades, quan es parla també de que es posen en remull abans, en realitat el que s'està fent una mica ja és un pres previ, això. Per això, a vegades, si és un ganxet que no sabem si és de l'any o no, tenim el dubte. El ganxet és un producte que el pots conservar 2 i 3 anys i no hi ha problema per cuinar-los. Però si tens el dubte i penses, ostres, això tal, el fiques en remull i llavors canvies l'aigua. I això també t'ajuda al tema aquest.
L'altre dia vaig trobar una dona que em va explicar, diu, saps què faig jo quan compro les mongetes del ganxet? Diu, jo les compro de l'any, diu, i després, diu, les guardo al congelador. I diu, així sempre sé que les tinc en aquell punt de, diguem-ne, de tendresa dins del propi secat, però que no ha de vigilar, diguem-ne, si se'ls menja el mes de novembre o el mes de juny.
Sí, exacte. El ganxet, si podeu guardar-lo al congelador o, si no es pot, a la nevera també, sempre estarà millor, conservarà més aquest punt més tendre. Sí, és cert. Si el conserves a fora, cada cop va secant-se més, que hi arriba un punt que llavors sí que realment, per això es diu que s'han de remullir, que és difícil coure-les, perquè moltes vegades segurament es parlen de casos de ganxets que han passat molt de temps a fora i que s'han assecat extraordinàriament molt. Clar, si mantens aquesta textura d'acabat de collir, d'aquest punt de tendre que encara tenen, que estan secs però no estan del tot, és quan són més bones.
Com t'agraden a tu les mongetes del Canxet?
Oh, a mi el que m'agrada més són les mongetes amb cloïsses.
Oh, carai, però escolta'm, de bon dematí o l'hora de dinar aquestes?
L'hora de dinar, aquesta és l'hora de dinar.
Menges de mongetes del Canxet per esmorzar?
No. Nosaltres a casa, hi ha algun per esmorzar, no tenim costum. No tenim costum. Sí per dinar, sobretot, i a vegades per sopar, llavors, per exemple, una truita de mongetes, una cosa així.
Ui, una truita de mongetes. Clar, ara em fas pensar en una cosa que jo faig molt a l'estiu, que a més, mira que val quatre rals, que és agafar quatre mongetes del Canxet o quatre fesols de Santa Pau, perdona, que aquí haig de posar el meu de la terra també, Aprofitar aquest brou de la mongeta del Canxet, que moltes vegades la gent el llença i llavors fa brou de verdures per tirar, no? Posar-hi una mica més d'aigua, un xic de tomata, un granet d'all, un raig de vinagre, un bon raig d'oli d'oliva verge extra i fer una sopa freda de mongetes, que escolta, això val quatre rals i en canvi, això sí que és un superelement, eh?
Sí, la gent no ho sap, però l'aigua de cuinar la mongeta és una aigua que es pot aprofitar per afegir altres caldos, es pot aprofitar per fer moltes coses, hi ha molt de receptari amb tot això.
Escolta'm, si tota aquesta gent que veiem aquí caminant, que no paren de passar per aquí al mig de... Bueno, pel mig del camp de mongeteres no, pel camí que hi ha aquí al camp de mongeteres, si els hi venguéssim una ampolleta de sopa freda de mongetes del Canxet, tu creus que comprarien?
Bueno, això ja és un altre tema. La gent entra en coses noves, que no són noves, sinó que són redescobrir la cuina de casa nostra... A vegades els hi costa. La gent està molt acostumada als aliments preparats i precuinats i tot això.
Bueno, escolta'm, un aliment precuinat que és molt bo és que en lloc de comprar la mongeta del Canxet per coure, que ja la compris, diguem-ne, cuita i amputada. Hi ha gent que en fa, no?, de mongeta del Canxet.
Sí. Exacte. Un clar exemple és l'agrària del Vallès, que té una planta de coure i envasar, I realment ho estan fent molt bé i és una de les línies de futur del sector dels llegums, ja vendre el llegum cuinat i en pot. Allò per la gent que no té temps o per la gent que no li agrada cuinar però aprecia el producte, bueno, hi ha públic i realment és un tema molt interessant.
Suposo que part o gran part d'aquests 30 pagesos o 30 famílies de la pagesia que es dedica a la mongeta del Canxet deu vendre la mongeta ensecada, no? Però n'hi ha molts que treballen, diguem, de la mongeta més enllà de vendre-la crua, així que la puguin, diguem-ne, fer amb conserva?
No. Això, el pagès és un tema difícil perquè les produccions són grans, però per fer això necessites molta producció per muntar una planta de cuit i envasat. I llavors a nivell d'explotació és una cosa que no sortiria mai a compte. Hi ha gent que el que fa és amb petits obradors d'aquests compartits, en coses d'aquestes sí que hi ha algú que està fent intents i està fent coses. O si no has d'anar, per exemple, a les de l'agrària del Vallès que hem comentat abans, o gent semblant que ja es dedica a la cuita, que fa la cuita de la mongeta i que t'ho facin, no? Amb aquí la que en diem.
Una de les coses importants és que la gent, quan vagi a comprar la mongeta del Canxet, se'n doni compte que veritablement ho és, la mongeta del Canxet, que tingui el segell de qualitat alimentària, perquè moltes vegades potser aquesta és una de les coses que ens falta, no?, a casa nostra. És a dir, que quan anem a comprar llegums, que moltes vegades estan en sacs grans, que veritablement sigui allò que es diu.
Sí. De fet, és un dels... És una de les raons per les quals existeix la DOP, Vull dir, poder assegurar al client final que no té un contacte directe amb el camp o amb el productor que allò que està comprant realment és el producte que ell vol comprar. Vull dir, és una de les maneres d'assegurar-ho, perquè si no ens perdem una mica, a vegades no saps quina qualitat estàs comprant, a vegades no saps d'on prové el producte... Llavors, una de les eines que tenim a casa nostra és el tema de les DOPs i de fet, la manera més segura de comprar, sabent el que estàs comprant, és comprar producte amb el segell reconegut de la DOP i de la Comunitat Econòmica Europea, que és el que ens certifica que allò que estàs comprant és el que realment vols comprar.
Benjamí, sense pagesia no hi ha cuina.
Cert, clar, no tindríeu els productes necessaris per fer aquests plats tan bons.
I si no hi ha mongetes, aquest camp no sé què hi hauria, males herbes, potser.
Sí, una mica seguint el paral·lelisme aquest que fas, no? Vull dir, sense gent que ens vulgui consumir el ganxet, no hi haurà productors, no hi haurà pagesos, els camps estaran abandonats. Fa molta pena quan veus algun camp d'algun veí que plega o que jubila i que no hi ha ni continuïtat i que està uns anys allò abandonat fins que algú ho reemprèn. Costa molt trobar gent que ho reemprengui. És cert, tot és una cadena, és a dir, tots necessitem de tots. I el que està molt clar avui en dia és que el productor necessita del consumidor i el consumidor ha d'entendre que necessita del productor perquè tots vivim allà mateix i tots ens cuidem de tots.
Si agaféssim un diari d'aquí 10 anys, agaféssim la portada i la portada portés una notícia sobre la mongeta del ganxet, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
D'aquí 10 anys... Home, doncs que segueix creixent el consum de llegums i de ganxet a Catalunya, que és un producte que segueix, és a dir, que seguim sent la millor llegum del món.
I és el millor medicament cardiovascular.
Sí, 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 totalment. És a dir, és el que dèiem abans, no? És un aliment que té molts beneficis i que segurament la gent només s'ha quedat amb la punta de l'iceberg, que és que el ganxet és molt bo. No, no, però és que realment és un producte molt sa, és un producte molt bo pels vegans, molt bo pels esportistes, molt bo per les dietes saludables. És un producte que t'aporta minerals, és un producte que t'aporta molta proteïna, és un producte molt baix en greixos. Per tant, ostres, jo no em canso de repetir-ho perquè és una cosa que la gent desconeix i és molt important.
Va, fem una cosa. Segur que tens 4 mongetes del ganxet cuites. T'ensenyo que fer una bona sopa freda i així tota aquesta gent els hi vas posant un gotet aquí i ja veuràs tu que d'aquí poc ja... Aquest any se t'acaben les mongetes.
Fantàstic.
Gràcies, Benjamí.
A tu, a tu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I amb aquesta sintonia gairebé a les acaballes de la Fonda de Catalunya Ràdio, sobre taula. I ja hi tornem a ser amb l'Enric Torrent, un gran, allò, un gran, però d'aquells grans, d'aquells que en saben. Sabeu allò que en diem artesans? Doncs sí, un gran dels artesans dels embotits a casa nostra. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, ens vas parlar de la llangonissa i avui ens agradaria molt que ens parlessis de la botifarra negra. Perquè, escolta'm, la botifarra negra potser és aquell embotit que hi ha més enamoraments i més desamors. Què et semblen, tu?
Home, no, pues no sabria què dir-te. Jo crec que encara enamora molt la botifarra negra.
Depèn dels llocs, no? Jo crec que a poble agrada més que a ciutat, per exemple. No sé si pels ingredients.
Pues jo considero que és un dels embotits que encara aguanten molt bé, la gent la demana molt, i el que sí potser és que és un embotit que ha evolucionat un xic i no és aquella botifarra que era tan, que portava tant de greix, podria ser un embotit que hem evolucionat una mica els artesans i hem sabut fer-lo una mica més atractiu.
Mm-hmm. Perquè que, tu, quan parlem de botifarra negra, de què ets més? De botifarra prima o de paltruc o de bufa?
Jo, paltruc.
Paltruc.
Paltruc o bufa, sí, sí.
Ah, allò, ben curadets,
Sí, és... Ara potser no s'estila... Això veu sí que potser no s'estila tant al fer-lo tan curat, tot i que la gent d'una certa edat dona'ls-hi una bufa ben curada,
Sí,
ho
sí,
recorden,
sí.
Ho recorden.
Que no sigui acabada de fer, que...
Ah, exacte,
Ens
sí, senyor.
Agrada aquell punt de fet d'una mica sec,
Sí, 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 correcte.
Escolta, i quines són les carns principals que van amb una botifarra negra?
Mira, la botifarra negra a casa sempre són les principals, són el cap, la papada o burgil, digueu-li com vulgueu, el ventre, la llengua, i després hi ha ingredients que pots posar-hi, no, com és el cor, els ronyons, el pulmó i, evidentment, la sang. I no ens oblidem dels tallons.
els tallons de
qualsevol... Que com a la llangonissa, cada casa és un món i hi ha gent que la fa amb més tallons o menys. Però, com hem dit, la botifarra negra ha evolucionat una mica, potser no la fem tan grassa, i el talló és un dels ingredients que poder ha disminuït la seva proporció a la botifarra negra.
Doncs posem-hi un bon paltruc de botifarra negra en aquest ressopó d'avui. Amb pa amb tomata o sense tomata el pa, Enric?
No, amb tomata.
Amb tomata i una bona copeta de vi negre, eh?
Sí, senyor.
Doncs moltíssimes gràcies. Fins la pròxima.
Fins la pròxima.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda.
I per acabar avui, una cirereta de Bo Song Bisava. Diu, els secrets, especialment a la cuina, són millors quan són compartits perquè la cuina segueixi viva. I això sí, veus, és que no ens hem de guardar res. Per això fem la Fonda aquí a Catalunya Ràdio, per explicar-ho tot, per gaudir-ho. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat. És pels cors més grans.